Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia a Catalunya, molt bon dia a Andorra d'aquest dimarts 7 de gener del 2020. Avui és dia de Sant Ramon de Penyafort i això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Recorden la il·lusió d'aquests dies? Recorden voler sentir-se acompanyats i acompanyar? Compartir riures, moments, màgia? Recorden el mirar-se als ulls i pensar tot anirà bé mentre aixecaven els gots per brindar? Imaginin que no han passat, que queden més enllà de la memòria, del moment. Creguin que poden perdurar durant tot l'any i potser, potser, ens passa millor entre tots que segueix dormint més gent al carrer, que segueixen morint dones assassinades per homes sense ànima, que mirar més enllà de la línia del Mediterrani ens fa molt mal, que crema un dels pulmons del món i ja estem vivint un canvi climàtic irreversible, mentre els governs, els que governen, s'ho miren tot a la distància necessària per no fer absolutament res. I ara imaginin que aquell esperit nadalenc que hauria de durar tot l'any servís d'alguna cosa, d'algun granet de sorra per canviar tot això.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
Minut i mig que passa de les 8 del matí i avui el pensament del dia ens l'ofereix Arcadi Oliveres.
Quan les llibertats són reprimides, quan la democràcia és burlada, quan l'estat de dret desapareix, quan la raó de la força substitueix la força de la raó, quan els governants legítims són empresonats, quan la divisió de poders resulta imaginària, quan les forces policials, en lloc de protegir, fereixen a les persones, quan l'autoritarisme s'imposa sobre la reflexió racional, quan la voluntat de diàleg és inexistent, quan el govern de l'Estat, lluny de pensar en el bé comú, serveix sobretot els interessos de les grans companyies i el dels especuladors, potser cal aturar-se i pensar que estem moralment obligats a començar a iniciar accions de no cooperació i de desobediència civil respecte d'aquell govern. Accions de no cooperació i de desobediència civil formulades, això sí, amb les més escrupuloses formes de la no violència i sempre amb els braços oberts a tots aquells que des de dins i des de fora de l'Estat creuen en la dignitat de les persones i en la bona entesa entre els ciutadans dels seus diferents pobles. Fent-ho així, d'aquí a un temps, potser ens donarem compte que tots hi hem guanyat.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs salutacions, com sempre, de l'equip habitual que fa possible aquest programa. Avui amb Toni Huguet a les tecles del so, amb David García a la producció, amb Berta Sacanella a la redacció i amb Mercè Raga a la codirecció d'aquest programa. Mercè, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Així, avui el protagonista, de fet, les protagonistes del dia, que són les següents.
Doncs les protagonistes del dia són Laia Aguilar, nova guanyadora del Premi Josep Pla per la seva novel·la Pluja d'estels, i Anna Merino, que és la nova guanyadora del Premi Nadal per al Mapa de los Afectos.
A aquesta hora, si treus el cap per la finestra...
Doncs a Barcelona 8 graus, a Lleida 1 grau negatiu, a Girona 3 graus, Tarragona 6 i Andorra 4 graus.
Avui en aquest programa parlarem de...
De la situació política a casa nostra just el dia del segon intent d'investidura de Pedro Sánchez i després que el Parlament de Catalunya hagi ratificat a Quim Torra com a president de la Generalitat, això sí, malgrat la Junta Electoral Central. En parlarem de tot plegat amb el politòleg Xavier Torrents. També de la situació política que passa també doncs, per Europa, perquè el Parlament Europeu ja ha acreditat oficialment i de forma definitiva com a europarlamentaris a Carles Puigdemont i Toni Comín. A més, reconeix Oriol Junqueras també com a diputat, malgrat la decisió de la GEC. Ho comentarem tot plegat amb Teresa Carreras, ella és periodista, corresponsal del seminari El Siglo a Catalunya i membre de la Independent, que és l'agència de notícies amb visió de gènere, i també, dir-ho, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Però abans, Joan, sapigueu que durant aquesta setmana seguirem el viatge que ens proposa el cap d'informatius d'aquesta casa, Ignasi Miranda, al peregrinatge Terra Santa. A partir de les 9 ens visita una setmana més en aquest estudi Àngel Miret per oferir-nos un món sense fronteres. Parlarem també avui de la crida de voluntariat que fa l'Hospital de Campanya de l'Església de Santa Anna de Barcelona. En parlarem de la religiosa Victòria Molins. I recordar, a més, que avui a les 8 del vespre, en aquesta casa, arriba el protagonista del que en farem avui al programa Primera Hora, un petit tast de la protagonista d'avui.
I tot plegat en dues hores. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Quan arribis a la feina, de què es parlarà?
Avui, clarament, d'una majoria ajustadíssima, i podríem dir-ho així, majoria simple i sota amenaces, que convertirà Pedro Sánchez president del govern espanyol, que Europa desentén l'AGEC sobre Oriol Junqueras i que l'OTAN recolza Donald Trump i exigeix contenció a l'Iran.
I avui al dia no podia sonar una altra cosa. Avui, segona sessió, segon debat d'investidura, després de que el primer tingués un to molt, molt, molt crispat per part, sobretot, de la bancada de la dreta. Déu-n'hi-do les coses que s'hi van dir. En política jo crec que s'hauria de ser més mesurat, però, malgrat tot, segur que tot anirà bé.
El cap per la finestra del vagó. Veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Road. Oh, tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. Quan cau el sol farem una pensió. Els queda lliure una habitació al costat del menjador. A mitjanit de sobte sento un crit i algú que riu em fa sortir del llit. T'esperem, diu, al segon pis. Després recordo aquell moment i ens veig a tots tan bé. Tornaria a agafar el tren, tornaria a aquell hotel per trobar-te entre la gent. I ara el cor em diu que tot anirà bé. I ara tot anirà bé. I ara el cor et diu que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Deu minuts que passen ara mateix de les 8 del matí, hora en què ens atén programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada, que passa per Pedro Sánchez, que serà investit president avui pel Congrés, Mercè.
Així és, Joan, el líder del PSOE estarà pendent aquest matí que no hi hagi baixes en aquesta ajustadíssima votació per tornar a ser president, una votació que Sánchez ha de treure per ser majoria simple, és a dir, més vots a favor que no pas en contra. Això es situa en els 167 vots a favor, 165 en contra i les 18 abstencions importantíssimes. En aquest sentit, els socialistes han tancat files amb els seus aliats per evitar absències en aquesta votació o bé canvis d'última hora, que tot podria passar. La dreta, per la seva banda, ha fet una crida a les últimes hores als socialistes valents perquè votin en contra a Pedro Sánchez. Per la seva banda, el diputat socialista per Segovia, José Luis Aceves, interposarà una denúncia davant de la policia per les amenaces, ha dit, que està patint un company de la seva formació en aquesta província de cara a la investidura de Sánchez. Segons ha avançat el mateix diputat del PSOE a l'agència EFE, algú ha hagut de passar aquest telèfon en un fòrum creient que era el meu i ara l'estan fregint amenaces i insults amb desenes de trucades amb números ocults. Per la seva banda, Terol Existeix ja va condemnar diumenge també pressions antidemocràtiques al seu diputat en el Congrés, que és a Tomàs Guitarte, per la seva intenció de votar sí a la investidura de Sánchez. L'assetjament ha continuat, Joan, aquests dies a través de les xarxes socials i de correus electrònics. Concretament, aquesta persona ha rebut 8.800 correus amb amenaces i també trucades a telèfons particulars. Mentrestant, canviem de qüestió, perquè el rei Felip VI ha elogiat en la Pasqua militar el compromís de l'exèrcit amb la Constitució.
I el Parlament Europeu reconeix Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín com eurodiputats.
La Cambra Europea ha pres aquesta decisió sense tenir en compte, de cap manera, l'últim pronunciament de la Junta Electoral Central Espanyola. Puigdemont i Comín ja tenen, per tant, la credencial permanent com a europarlamentaris. Què vol dir això? Doncs que compten amb ells per al proper ple, que serà el dia 13. El Parlament remet al Tribunal de Luxemburg per reconèixer aquesta condició d'eurodiputats.
57.342, primer premi de la rifa de Reis venut a Mollet i a Vilanova del Camí.
El segon premi, 21.816, deixa prop de 23 milions a Catalunya, sobretot a Girona, mentre que el primer reparteix 4,4 milions.
I Laia Aguilar guanya el premi Josep Pla, mentre que Anna Merino ho fa amb el premi Nadal.
Les novel·les premiades són Pluja d'estels i El mapa de los afectos.
En plana internacional, l'OTAN recolza Donald Trump i exigeix contenció a l'Iran.
Centenars de milers de persones demanen venjança als carrers de Teheran per l'assassinat de Soleimani.
I detingut un home de 27 anys per matar la dona i la filla de 3 anys a Esplugues.
El presumpte autor del doble homicidi està hospitalitzat per les lesions que ell mateix s'ha provocat i passarà a disposició del jutge en els pròxims dies.
Com sempre, podríem pensar que millor haver-ho fet al revés, tot plegat. El papa, a l'epifania del Senyor, diu que l'adoració és un gest d'amor que canvia la vida.
Francesc va animar a adorar el nen Jesús, com ho van fer els Reis Mags, perquè quan adorem, diu, permetem que Jesús ens curi i ens canviï. Així ho ha indicat el Sant Pare al presidir la missa a la solemnitat de l'epifania del Senyor, celebrada ahir a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Com és tradició, en aquesta celebració eucarística, després de la lectura de l'Evangeli, un diaca va realitzar l'anunci de la Pasqua, que serà el diumenge 12 d'abril. El 26 de febrer s'inicia serà la Quaresma, amb el dimecres de Cendra, el 21 de maig l'Ascensió del Senyor, el 31 de maig Pentecosta, l'11 de juny la Festa del Cos i la Sang de Crist, que se celebrarà litúrgicament en moltes parts del món el diumenge 14 de juny, i el 29 de novembre serà el primer diumenge d'Advent.
En plana esportiva, lamentables els càntics del Barça B, Espanyol B. Si Jarque fa un gol, seria un gol fantasma, van cridar.
Sí, recordem, doncs, que Jarque va morir d'una mort sobtada ja fa uns anys, l'exjugador de l'Espanyol. Bé, diversos seguidors del conjunt blaugrana van proliferar aquests lamentables càntics, recordant-se, doncs, de la víctima de Dani Jarque i prometent mort als aficionats pericos.
Un quart de nou del matí, obrim àrea de servei, sapiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. L'anticicló continua un dia més amb nosaltres i això significa que res no es mourà respecte al temps que hem tingut aquestes últimes jornades. Per tant, boires espenses, denses, persistents a les comarques del Pla de Lleida, amb un ambient gris i fred durant tota la jornada. Unes boires que s'aixecaran una mica de terra, però que no desapareixeran i, per tant, aquí un ambient de rigorós hivern. En canvi, a la resta de Catalunya tindrem nuvolositat variable, alguns núvols al matí, també algunes boirines, algunes boires a punts d'alt per litoral, però aquestes sí que aniran desapareixent, s'aixecaran i, per tant, aquí lluirà el sol. Això farà que les temperatures màximes als llocs on no hi hagi boires se situïn al voltant dels 13 a 15 o 16 graus, mentre que allà on hi hagi boira màximes que amb prou feines passaran dels 5 o 6 graus. Tindrem vents fluixos i de cara a demà res no canviarà, tot continuarà de la mateixa manera. També de cara a dijous al matí. En canvi, dijous, a última hora del dia, arriba una massa de núvols que podria donar alguns ruixats cap al nord de Catalunya. Però, de moment, dimarts, dimecres i dijous, ben bé, fins ben avançada la tarda, tot continuarà igual.
Gràcies, Jordi. Hora també de saber l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix, pel que fa al trànsit, pendents d'un accident a la P7 que talla un carril a Sant Cugat del Vallès direcció Girona i que encara provoca aturades, i a l'àrea metropolitana de Barcelona també pendents d'aquesta tornada parcial a la normalitat amb retencions habituals per enllaçar des de la P7 amb el Papiol, que també afecten a la B23, força congestió des de Molins de Rei, i més retencions també aquesta hora a Autovia 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà sentit sud, a la 58, a Ripollet en sentit Terrassa, a la zona del Vallès per circular a la C-17 i a la C-60, i també a les dues rondes en trams del sentit Llobregat. Per acabar, informem que la boira provoca poca visibilitat a l'autovia 2 entre Belllloc d'Urgell i Cervera, i a l'AP2 també en territori lleidatà a l'altura de Castelldans. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Finalment, també haurà de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic del país. Des de Transmet, Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Ara mateix no hi ha cap incidència, cap alteració a destacar al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, almenys així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Disset minuts que passen de les 8 del matí, i a aquesta hora recordar-vos que tenim en joc, com cada setmana, una cistella gentilesa de Capbravo amb productes de Selectia, Vele i Sània. Pot ser vostra aquesta cistella, una cistella fantàstica, gentilesa de Capbravo, si ens truqueu a partir d'ara mateix i durant les properes hores d'aquest programa, al 93 409 2771, o 93-409-2772. A partir d'ara mateix, aquest concurs obert perquè aquesta cistella de Capbravo sigui vostra.
Pau i bé. Ruta per Terra Santa a primera hora, amb Ignasi Miranda.
Hola, bon dia, Joan, tot l'equip del programa Primera Hora i també de Ràdio Estel en general. Estic a punt de volar de Madrid a Tel Aviv per començar a compartir des d'avui fins dimarts de la setmana vinent, dia 14, amb tots vosaltres, un pelegrinatge a Terra Santa dia rere dia. A partir de l'experiència que espero viure, faré crònica des dels llocs més emblemàtics de la revelació cristiana i espero que serveixi per ambientar tots els oients, ambientar-vos sobre les primeres impressions del que això significa. Petites històries del que pot ser l'estada. Avui, per exemple, he hagut de matinar molt aquí a Madrid per volar a Israel. I a partir del que serà tot un recorregut que espero que em permeti transmetre autèntiques imatges auditives sobre la presència de Jesús al món des de la fe i des de l'impacte humà. Visitaré, si Déu vol, Jerusalem, el Sant Sepulcre, la Basílica de la Resurrecció, el Mont Sió, el Cenacle i el Mur de les Lamentacions, també la Muntanya de les Oliveres, Betlem, amb la Basílica de la Nativitat, sobre la Gruta del Naixement, el Mont Nebo i Petra, a Jordània. També Natzaret i la Basílica de l'Anunciació seran llocs visitats, així com Tiberíades i Canà de Galilea. L'itinerari amb Viajes al Con i els franciscans serà un tast. La vivència quedarà. Espero que així sigui aquí a Ràdio Estel, que vol augmentar aquests propers dies la seva sintonia amb els sants llocs. Bon dia a tots.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a Primera Hora.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música cinquenter, que és la sintonia de cinquenters. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel. per parlar de les coses que ens passen als cinquenters.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 6096.
bufeterojas.es. 93 246 6096.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
Són 22 els minuts que passen de les 8 del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber quines són les portades que llegirem avui, Mercè.
Doncs mira, Joana, ens fixem en dues notícies. L'Europarlament reconeix l'escó per Oriol Junqueras, així han titulat el Punt Avui. La Vanguardia diu: el Parlament Europeu reconeix Junqueras com a eurodiputat. El periòdico L'Eurocambra desatén la GEC sobre Junqueras. I en aquest sentit, el diari Ara, la seva principal notícia seria aquesta, i diu: Estrasburg espera l'eurodiputat Oriol Junqueras. Pel que fa a l'enfocament d'un altre tema, sens dubte, un dels temes més importants d'aquest dimarts 7 de gener és la investidura de Pedro Sánchez. El Punt Avui titula: Sánchez serà investit avui pel Congrés. La Vanguardia: Sánchez afronta avui un ple per la història i carregat de suspens. El periòdico: la coalició d'esquerres pendents de l'última votació en aquesta sessió d'investidura. El País: Sánchez afronta la investidura més ajustada de la democràcia. I el diari Ara no es fa ressò d'aquesta notícia en la seva portada.
Pel que fa al món local.
El diari Més, hem agafat aquesta notícia. L'amfiteatre podria guanyar l'espai soterrat de les escales del Miracle, un sector del monument de 250 metres quadrats, serà buidat de runes i, per tant, s'obre la porta que aquest espai sigui museïtzat. El diari Segre: més de 24.500 pacients pendents d'una primera visita a l'especialista a Lleida. L'àrea més pacients en espera és traumatologia i la que acumula més demora és urologia. Al diari de Girona hem triat aquesta informació. Girona mitiga la pressió als ciclistes, un 60% menys de multes que l'any passat. Les sancions han estat principalment per circular en bicicleta per la vorera i per conduir utilitzant el telèfon mòbil o bé portant auriculars. Les infraccions han disminuït, però, un 60% comparat amb l'any anterior, quan es van aixecar 840 actes. I pel que fa al periòdic d'Andorra, el cos de policia va efectuar un total de 1.055 detencions durant el 2019. El nombre d'arrestats creix un 3,6% respecte al 2018 i s'ha situat com la xifra més alta dels darrers 7 anys.
I pel que fa a la premsa de caire religiós?
Ens fixem en dos mitjans. Comencem per Flama.info, que han agafat aquesta notícia. El Consell Mundial d'Esglésies condemna atacs cristians a Nigèria, Síria i Somàlia. Diu Flama.info que el secretari general del Consell Mundial d'Esglésies ha expressat el seu profund rebuig davant dels atacs esdevinguts en els últims dies en diverses parts del món, especialment en llocs de culte cristià on centenars de persones van perdre la vida. I avui també ens fixem en catalunyacristiana.cat. Podeu llegir Sergi, l'Hospital de Campanya de Santa Anna necessita nous voluntaris. La parròquia ha fet una crida a la ciutadania perquè col·labori en aquesta tasca d'acollida a les persones que viuen al carrer. És més, Joan, en aquest programa a les 9 del matí, és a dir, de poc menys d'una hora, parlarem amb Vicky Molins, que és una de les responsables d'aquesta campanya.
Gràcies, Mercè. Comentari d'actualitat.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Minuts que passen de les 8 del matí, la situació política que passa també per Europa, perquè el Parlament Europeu ja ha acreditat oficialment i de forma definitiva com a europarlamentaris a Carles Puigdemont i a Toni Comín. I, a més, reconeix Oriol Junqueras com a diputat, també malgrat la decisió de la Junta Electoral Central. Ho comentem tot plegat a aquesta hora amb Teresa Carreras, periodista, corresponsal del setmanari El Siglo a Catalunya, membre de la Independent i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Senyora Carreras, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és, doncs, ara mateix la situació oficial de Carles Puigdemont i Toni Comín?
Home, la situació de Carles Puigdemont i Toni Comín, doncs, és molt millor de la que teníem fins ara, que és que realment tenen ja des d'ahir les acreditacions per poder participar en el ple ordinari del mes de gener, és a dir, el ple que començarà dilluns que ve, dia 13, amb tota normalitat. És a dir, el dia 3 el president del Parlament va enviar una nota a tot el personal del Parlament dient que el dia 13 esperaven en aquesta sessió del ple els tres diputats que estan en situacions diferents, però ell els espera els tres, el senyor Junqueras, el senyor Puigdemont i el senyor Comín.
Ara de seguida parlem també de la situació d'Oriol Junqueras, però abans deixi'm preguntar-li si aquesta situació, doncs, fa que Carles Puigdemont i Toni Comín efectivament siguin ja europarlamentaris. Entenc que podrien venir a Catalunya.
Bueno, ells no vindran. Jo he entrevistat, vaig parlar dijous i ahir amb el senyor Toni Comín, l'he entrevistat pel setmanari El Siglo, que surt aquesta setmana, i aleshores ells diuen que ells estan molt contents, entre cometes, si és que es pot estar content, de dependre de la justícia belga, que és una justícia oberta, democràtica, etc. En canvi, no es fien, no es refien de la justícia espanyola, que és una justícia que, segons diu, desprèn un odi contra tot el que sigui autodeterminació i decisió de la ciutadania. Per tant, ells podrien teòricament, però a la pràctica, tant el seu advocat, el senyor Gonzalo Boye, com ells mateixos han decidit, en principi no vindrien a Espanya fins que realment tot estigui conclòs, perquè el tema de les euroordres encara no és definitiu del tot, és una primera opinió de la persona que la gestiona, uh-huh. i s'ha de fer definitiu, i llavors, un cop estigui definitiu, ells potser sí que podrien venir, però no es fien de la justícia espanyola. Aquest és el punt clau.
Suposo que tots tenim al cap una hipòtesi, que per molt que sigui hipòtesi, jo em veig obligat una mica a preguntar-ho, eh? Què passaria si Toni Comín i Carles Puigdemont venen a Catalunya, per tant, venen a l'estat espanyol, i són detinguts?
Clar, jo, com que és una hipòtesi, doncs també em veig obligada, doncs, a potser no contestar aquest Joan.
Em sembla perfecte.
T'ho dic perquè jo mateixa no ho sé. Uh-huh. I no ho sé perquè realment podria ser que els detinguessin en aplicació de la llei espanyola i, per tant, del Codi Penal espanyol. Però, clar, com que és una hipòtesi, jo penso que ells fan bé de mantenir-se una mica al marge dient jo no em vull arriscar, per tant, un cop estigui tot fet i llavors veurem, perquè en el fons aquí hi han dues opinions, la de la justícia europea i la de la justícia espanyola, que van per camins diferents. I, per tant, si algun dia es troben, que esperem que es trobin, perquè la justícia europea defensa els valors europeus i té en compte l'opinió de la ciutadania, que, en canvi, la justícia espanyola, en aquest cas, no, té en compte l'opinió de la Junta Electoral Central, que és una part, un òrgan administratiu de la judicatura, però res més, entens? Doncs, aleshores, em sembla una mica important deixar que els susodichos, el senyor Comín, el senyor Puigdemont, doncs decideixin el que creguin que han de fer. Però per ara està molt clar que ells no vindran.
Com a europarlamentaris, jo dic perquè a vegades el Parlament Europeu, tot i que pren decisions que ens afecta com a ciutadans al 100%, ens sol quedar sovint una mica lluny. Com a europarlamentaris, Toni Comín i Carles Puigdemont entraran com a europarlamentaris de Junts per Catalunya a dintre d'aquesta gran coalició que es diu ALDE. Què és l'ALDE?
No, ells entraran a dintre d'un gran grup, però estaran dintre d'un subgrup, que és el grup dels Verds. El grup dels Verds es diu Aliança Lliure Europea, I ells ja ho van demanar-ho des del moment en el qual ells van sortir elegits eurodiputats.
Com és això? Perquè sí que històricament Junts per Catalunya sí que havia format part de l'ALDE.
No, perquè Junts per Catalunya, Junts per Catalunya, ALDE és una gran coalició, i dintre d'aquesta gran coalició hi ha diversos grups. Hi ha aquest grup, el grup dels Verds, que és un grup, el senyor Toni Comín, a la seva entrevista ho diu clarament, que agafa els autodeterministes, fa servir aquesta paraula, la recordo perfectament, i clar, ell llavors el que diu és nosaltres volem estar amb els altres partits, i ell lamenta, el senyor Comín lamenta, que no s'hi puguin posar... Bueno, no lamenta, està molt content de que, malgrat no haver anat conjuntament a les eleccions, puguin estar tots els partits sobiranistes en un subgrup d'aquest grup del Parlament Europeu. És a dir, que no, estaran junts, en principi.
A més, reconeix el Parlament Europeu Oriol Junqueras com a diputat, ja ho dèiem, també malgrat aquesta decisió de la Junta Electoral Central. Junqueras, però, necessitaria recollir aquest acte de diputat?
En principi s'ha vist molt clar que no, perquè un és nomenat eurodiputat quan l'escolleix la ciutadania i ja pot començar a exercir. Això és el que diu la sentència del dia 19 de desembre del Tribunal Europeu de Justícia. Per tant, que en principi no. Això és un pas més que fa fer la justícia espanyola a les persones que són eurodiputats. Però en principi no caldria. Però de totes maneres, el jutge, i sempre el senyor Comín, a l'entrevista que jo li han fet i que surt publicada al Siglo, doncs ell ho diu, nosaltres no depenem de la justícia espanyola, depenem de l'europea. Per tant, sí que el senyor Junqueras estaria en aquest cas més perjudicat, i sort que en tenim, de no dependre de la justícia espanyola. Però, segons la sentència de la justícia europea, el senyor Junqueras hauria de poder anar directament a Brussel·les i seure's al seu escó el dia 13 de gener sense recollir, sense jurar la Constitució i tots aquests passos que Espanya fan fer en els eurodiputats abans de prendre la credencial, però que ja s'havia demostrat que hi havia altres eurodiputats que no podien anar a jurar la Constitució i tot això, i també havien sigut eurodiputats. Vull dir que tot això està clar que és una cosa sobrevinguda, és un pas sobrevingut de la justícia espanyola que ha estat anul·lada clara i rasament per la justícia europea.
Per cert, em deia, entrevistat a Toni Comín, que sortirà publicat al Siglo,
Sí, al Siglo... No, ja ha sortit publicat. Va sortir divendres, publicat en el setmanari El Siglo d'aquesta setmana. I sí, ell ho diu, que realment tenim sort de no dependre de la justícia europea. Just s'havia fet públic el tema de l'euroordre, de que de que hi és l'euroordre, ells n'estaven absolutament convençuts que això passaria i va passar mentre estàvem parlant. Vull dir que jo penso que ells estan molt contents de... Ells veuen que la justícia europea està formada, està feta per jutges imparcials, demòcrates, neutrals, etc, etc, que respecten la presumpció d'innocència. Per tant, creuen que la justícia espanyola és una anomalia. I ara ells esperen que el jutge Llarena demani el suplicatori i que això s'hagi de discutir a l'Eurocambra, perquè en el fons el que volen el senyor... no he pogut parlar amb el senyor Junqueras, però el senyor Comín i el senyor Puigdemont, és precisament portar aquest tema, el tema de la justícia espanyola, el tema del procés, en el cor d'Europa, que és el Parlament Europeu, que és en fi, la institució que toca en els parlamentaris, encara que no oblidem mai, Joan, mai, que no hi ha una única justícia europea, per això estem en aquest lío, no hi és, no hi ha una política de justícia europea per tots els estats. Perquè Europa és, sempre ho diem, un club d'estats. Mm-hmm.
Per cert, Toni Comín, que els deixa el següent titular. Sánchez està en una operació de supervivència.
I tant, és que ell ho diu. Ell, avui es farà públic, si no passa res, el nomenament del president Sánchez, i ell mateix explica en l'entrevista, que va ser molt més llarga, la vam haver de sintetitzar com tot fem els periodistes, doncs ell ho diu. Ell acostar-se a Esquerra Republicana, el senyor Sánchez ho ha fet sempre amb el nas tapat. Ell diu que és una gran cosa que hi hagi comunistes al govern, que aquesta coalició és molt bona, però sempre i quan els comunistes, els de Podemos, facin fer en el president Sánchez el que ell, per la seva pròpia voluntat, no faria, perquè, en opinió del senyor Comín, el senyor Sánchez no és una persona que estigui per la democràcia, és que així mateix gairebé el defineix. Ell vol ser president del govern i s'ha d'acostar a les persones que li donguin els seus vots. Però res més, ell no és una persona que vulgui transformar les estructures de l'estat espanyol com ell creu que s'ha de fer, perquè hi ha pendent en aquesta transició falsa, ell diu falsa, doncs hi ha pendent de transformar la justícia, la policia, alguna part dels mitjans de comunicació, diu ell, i diu exactament tots els que depenen dels mitjans de l'IBEX 35, etc.
Una entrevista que poden llegir a l'exconseller de Sanitat, Toni Comín, al Siglo d'Europa.
El Siglo d'Europa, amb una sola E. El Siglo d'Europa, amb una sola E, .com.
Exacte.
Però vaja, estan molt contents perquè hi vam tornar a parlar i realment el fet d'haver pogut recollir ja l'acte de diputat és un pas més, perquè tot el que passa a Brussel·les es fa a poc a poc. Per tant, ell sempre diu, sobretot, ni amb titulars ni amb res, siguem supertriomfalistes. Ara la justícia europea ho està estudiant, però amb la justícia hi has de tenir confiança si estàs en les seves mans. Si no, no pots... Si només el que no hi estiguis, si pots.
Ho dèiem, aquesta entrevista que poden llegir al siglodeuropa.es. Teresa Carreras, periodista corresponsal del setmanari El Siglo a Catalunya, membre de la Independent i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre un matí més aquest programa.
Vinga, de res, Joan. Que tinguis un bon dia.
Igualment.
Bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
8 minuts que passen de 8:45 del matí. Per començar el dia també bona música que ens porta Nina i Miquel Herzog. Aquesta versió que van fer del gran Let the River Run, Deixa córrer el riu.
Deixa córrer el riu, deixa volar els teus somnis. Vine al nou Jerusalem. Si la gran ciutat despertar
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, 25 anys amb tu. A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 400 902777 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante. One, two, three, four!
Ràdio Estel.
Dos minuts, ja, de fet, minut i mig, i arribarem a 9:15 del matí. I a aquesta hora, que volíem fer un tastet, ja us ho dèiem, del protagonista d'avui a les 8 del vespre, i és que Mercè Regà ha parlat ni més ni menys que amb...
Franzina Alsina.
Una de les grans, eh, Mercè?
Sí, presidenta de la taula del tercer sector. Avui la tenim de protagonista a Ràdio Cel. De fet, quan es va crear aquest programa, un dels principals noms que van sortir va ser el de Franzina Alsina, perquè per nosaltres i per moltíssima gent Franzina Alsina és una clara protagonista del teixit social d'aquest país.
Si voleu saber de què heu parlat...
Que ens escoltin aquesta nit a les 8 del vespre. I, de fet, Joan, us hem portat un petit tas del que serà aquesta entrevista que podran escoltar els oients avui a les 8 del vespre, el protagonista de Ràdio Cel.
Doncs vinga, va, som-hi.
Les principals preocupacions socials que tenim al davant, quan encara no s'han aprovat els pressupostos, que estem amb uns pressupostos d'Oriol Junqueras...
Fa 3 anys que
clar,
tenim aquests...
Com es pot treballar així?
Molt malament. Molt malament. Sí, nosaltres el que constantment els estem reclamant a tots els partits, perquè una cosa que també voldria deixar clar... la taula és apartidista. Fer política amb fans. De moment que des de la taula ens posicionem reclamant drets, reclamant necessitats, estem fent política. Val? Però som apartidistes. Perquè nosaltres englobem tot... l'art de Sant Martí, podríem dir, no? Tot l'ampli ventall de tendències i de religions, val? Per tant, sí que amb tots els polítics estem parlant per dir, si us plau, volem solucions polítiques ja. I una d'elles és que necessitem pressupostos que es posin d'acord en aquest punt, perquè ens va a tots, és que ho necessitem, val? Pensem en xifres i entendrem de què estem parlant, no? Encara falten 2.200 milions d'euros per tornar en aquells nivells d'inversió social que teníem abans de les retallades. Quants anys fa de les retallades? Ens ha pujat el nivell de vida? Val? És insostenible, podríem dir. No podem seguir treballant així. Les entitats estan patint molt perquè hi ha programes que no es poden portar a terme. Però, clar, no és que les entitats estiguin patint. És que les persones no poden estar ateses com haurien d'estar ateses. Perquè si una entitat social, ja sabeu que el seu objectiu quin és? Millorar la condició de vida d'aquella persona, sigui en el camp que sigui, en el de la malaltia, en el de la discapacitat, pobresa, en el que sigui. Ja. Si no tenim aquests recursos, no es pot revertir aquesta situació.
Franzina, per tant, vosaltres teniu des de la taula del tercer sector una visió bastant directa, no?, de com ha anat evolucionant des del punt de vista social. Jo crec, a veure si estàs d'acord, que es poden fer dues lectures, que la gent pot fer dues lectures. D'una banda, doncs, que potser hi ha molta gent que ara estan parlant d'aquesta crisi i que potser puguin dir, va, ja hem sortit, no?, d'aquest punt de la crisi. I l'altra, no?, que veuen doncs, que la franja de la pobresa continua augmentant. Quina
exacte,
és la bona lectura
exacte,
que es fa?
Exacte.
Quina seria?
Ens diuen que hem sortit de la crisi, ens diuen. Però podríem dir que aquí s'ha fet, degut a aquesta situació, hi ha dues franges de població i ha quedat molt incrementat. Hi ha una franja que sí que se n'està sortint mica en mica, i ho pots veure aquests dies perquè sembla que tot sigui com una disbauxa de despesa, no? Que sí que hi ha una franja que està sortint, però en canvi hi ha com un buit al mig, o sigui, aquella classe mitjana que teníem també assentada, ens ha desaparegut una part d'aquesta classe mitjana per entrar en aquesta altra franja que diríem de risc de pobresa. I dintre d'aquesta franja de risc de pobresa, que ja se'ns ha incrementat, que ja la tenim aquí consolidada, resulta que és un 21% de la nostra població. Val? Això és una barbaritat. Perquè, a més, ja s'ha consolidat.
Clar, s'ha cronificat, no?
Exacte.
Franzina.
Exacte. Que és el que estàvem avisant, de dir, s'han de fer, o sigui, reforçar les polítiques socials per no arribar aquí. Però no s'han fet aquestes polítiques socials, o sigui, no s'han posat d'acord. I ja fa temps que estem reclamant des de la taula que els nostres polítics siguin valents. Valents i es mirin aquesta situació de cara i ho enfrontin i realment apostin per polítiques socials serioses. Perquè anem molt malament. Això és que entrarem en un cercle que serà molt difícil de trencar.
Ens deia la Franzina, Mercè, això de que en el moment en què les entitats fem acció també fem política, i de fet n'estava opinant ara mateix sobre política, tot i ser completament i obertament apartidista, però sí que li volia preguntar, ara que em parlava de les retallades, que em parlava dels pressupostos, què n'opina la taula del tercer sector de l'anomenada llei Aragonès?
És molt complexa. Jo aquí ho remetria més en els companys que ho han tractat més, que nosaltres estem també treballant-hi, perquè, diríem, no és la llei desitjada, no és la llei que potser, si el tercer sector s'hi hagués posat, hagués fet, però no és una mala llei. Val? Si tindríem que entrar en detall, ja et dic jo, els companys, per exemple, els de la Confederació, que són els que han estat treballant més a fons i tal, i nosaltres també tenim un grup de treball des de la taula que s'hi ha implicat, però només a grans trets, o sigui, no t'entraré en els matisos perquè segur que alguna cosa em deixaria i ho faria malament, però a grans trets et puc dir això. O sigui, el sector, si se l'hagués consultat prèviament i treballat tots plegats, segur que no hagués estat aquesta. O hagués sigut diferent. Val? Però tal com estem, no és una mala llei. Aquí quedo.
Franzina, avui estem parlant amb Franzina Alsina, ella és presidenta de la taula del tercer sector. Ara estàvem parlant, doncs, justament d'aquest vincle amb els partits polítics, no? Fins a quin punt, com es treballa. Quan es farà un nou ple monogràfic sobre la pobresa al Parlament de Catalunya? Perquè em sembla que l'últim, Franzina, quan va ser? Fa...
El 16.
2016. Fa 4
anys, una de les reclamacions que també hem fet. Esperem que hi hagi més estabilitat i esperem que ens facin cas d'una vegada, perquè n'hem de parlar, i n'hem de parlar i molt. O sigui, aquesta situació, per exemple, no, del treballador pobre, no l'havíem coneguda mai, parlant de pobresa. Des d'aquest 2016, i ara dic aquesta figura del treballador pobre, perquè és una figura que el 2016, quan vam fer l'últim ple, no es coneixia, no en parlàvem, com de la feminització de la pobresa. Quan n'havíem parlat, de la feminització de la pobresa? No en parlàvem. I ara, què descobrim? O què veiem? Què ens donen les dades? Que són... No són percepcions que tu tinguis, eh? Per exemple, com a percepcions, jo et podria dir, home, Arrels estem atenent més gent, perquè això ho percebo, ho veig.
Clar, ho veus directament. Val?
Però, clar, ens va caldre fer un cens i dir, sí senyor, és que hi ha més gent al carrer. O sigui, quan tenim dades, és quan llavors tu pots afirmar allò que tu estàs percebent, no? Ja percebíem que les dones, el sector femení és el que més estan acudint, no?, a demanar ajudes, però ens necessitem unes dades, i unes dades ens diuen que de les famílies monoparentals el 80% són dones les que estan al capdavant. Dones amb feines precàries, que no tenen uns contractes laborals d'aquests fets en ferm, que moltes treballen en substitucions, i a més, quan els hi segueixen preguntant, amb enquesta, et diuen que la seva primera preocupació és pagar el lloguer. Quan aquestes dones tenen al seu càrrec 2 i 3 criatures. Llavors, continuem tibant del fill, clar, perquè, sí, clar, no, ja no, aquí tu imagina ja tot el que ens penja. Ens penja la pobresa energètica, ens penja criatures que no mengen proteïna a casa, perquè la mare no es pot comprar, que sortosament podem tenir tota aquesta gran abocada que hi ha hagut davant la demanda de les entitats, de totes les beques dels menjadors, de que, com a mínim, les criatures a escola mengin proteïna i vagin ben alimentades, perquè a casa les famílies no ho poden pagar. Val? Tot això, el 2016 no en parlàvem. És a dir, hem d'afrontar. Per això et deia abans, què necessitem? Polítics valents. Polítics que realment s'hi enfrontin a la situació i vegin que ens hi hem de posar, i ens hi hem de posar tots, i ens ho hem de creure.
Franzina, quins són els principals temes? Perquè, clar, estem parlant d'aquests dos fenòmens, no? Estem, bueno, singularitzant, no? Però importants damunt la taula, que han sorgit des del 2016. Però amb quins són els temes? Perquè ara ens deies, al principi del protagonista, dius que necessito més temps, no?, per portar a terme totes les idees, no?, que teniu damunt la taula de la taula del tercer sector. Ara mateix, en què esteu treballant? Quines són aquestes idees?
Una prioritat nostra és l'habitatge social.
I, de fet, heu fet una reclamació juntament amb els síndics.
Clar, perquè aquest és un altre punt que també ens hem adonat, a la que ens hem posat a treballar dintre del que és el reglament de la renda garantida de ciutadania, però bueno, i el que estàvem veient, no?
Que el País Basc ja ho tenen assolit.
Però molt bé, perquè a més ens han convidat al País Basc i ens vam quedar bocabadats de com funcionen de bé, però que aquí resulta que el reglament encara no està desplegat, és que no està ni aprovat. Fa 2 anys que es va aprovar aquesta, per la llei de la renda garantida de ciutadania. Llavors, què ens trobem? Saps que la primera vegada, bueno, aquella queixa tan immensa que hi va haver, de la quantitat d'expedients que es van tombar. Perquè una de les clàusules o una de les condicions és que si tu estàs rebent una ajuda per lloguer, per pagar el lloguer de casa teva, ja no tens dret a rebre la renda garantida de ciutadania.
El protagonista, cada dimarts a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música Cinquenter, que és la sintonia de Cinquenters. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als Cinquenters.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això, trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
3 minuts gairebé i arribarem a les 9 del matí. Per arribar-hi, els Beatles, un dels grans quartets de la història de la música. I Feel Fine.
Yeah.
to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so.
A primera hora, a Ràdio Estel.
I abans d'arribar a les 9, recordar-vos que tenim una cistella gentilesa de Capra, bon producte Selectia, Vele i Sania. Una magnífica cistella amb aquest lot de productes que pot ser tota vostra després d'aquests dies de Nadal, que val molt i molt la pena, i que per aconseguir-la només ens heu de trucar a partir d'ara mateix al 93 409 2771 o 93 409 2772. Us ho posem així de fàcil. Així arribem a les 9 del matí. Mercè Raga, que ens porta l'actualització d'última hora, i seguim programa. Parlarem amb Vicky Molins de l'Hospital de Campanya. Fins ara.